Avui anirem a Cabrera. Bon vespre, amics, i benvinguts en el Crepuscle en 100 estels, en la seva edició 1980, d'avui dimecres, de 9 de setembre. De 9? No, 26 de setembre. Són aquestes petites trampes que ens posa en Pere Estelric. Que jo n'he sortit ja d'una, però aquesta, veus, aquesta, l'ha feta. Però bé, en el programa d'avui mantindrem una conversa amb la directora del Parc Natural de Cabrera, amb Francesca López, aquí saludant... Sí, la saludant perquè avui és que avui és dimecres, és que arribàvem en el punt de la mitjan setmana i jo a vegades vaig un poc despistat, però bé, benvinguda en aquest programa.
Moltes gràcies.
Que a més mos ha dit que era oient i que una altra vida que nosaltres teníem va venir en el darrer programa que varen fer a IB3 Ràdio.
Vaig venir sí. A acomiadar-vos, sí. I ja per començar a dir-te que és Parc Nacional.
Parc Nacional, tens tota la raó. És una matització important, eh? És bé, Parc Nacional. I avui, però abans d'aquesta conversa, tindrem primer una secció, que és la secció de cometes, que avui na Maria Antic prepara.
I, bon vespre.
Bon vespre, tingui. I de què va avui?
De menjar.
De menjar.
No, aquest no pot ser.
És un tema que aquí no en parlem mai.
És recurrent.
I d'anirà de menjar.
I doncs aquests dos comensals que tenim aquí, que és en Biel Vic i en Joan Roca, que consti que no hi ha menjar aquí. Avui no és que...
Ni cap altre dia.
És que això...
Perdona, en els nostres caps sí que hi ha menjar.
Sí, sempre. No sé per què en aquestes hores...
Som rebots.
Però, ser, Joan, en aquesta temporada encara no m'has donat cap recepta nova. Perquè de tant en tant sempre en deixo.
La setmana que ve, ara que ja entrem a tardor...
Toca. Molt bé.
Sí, perquè aquella de les aubergines...
Es pot passar anys o qualque cosa d'aquestes, no?
Mira, de... sí, alguna cosa.
I de bé, avui, no sé, ara li hem desviat una mica, potser la secció d'Anna Maria, no.
Ens has esclat a sang, no gens.
No gens, ja ni mica. I de bé, encetam aquest programa, que és el 870 que fem aquí, a Ona Mediterrània. La producció és d'Anna Maria Moreno i a la part tècnica hi ha en Miquel Vicenç. Cometes en la Maria Antic.
Diuen que en els anys 60 del segle passat nosaltres, el nostre entorn, els espanyols, eren de les persones que menjaven millor, perquè tenien la dieta mediterrània, aquesta que s'ha fet tan famosa, no? Com la més equilibrada i la més tot del tot. I que teníem això, la dieta més saludable.
Aquesta d'arròs brut i porcella i aquestes coses.
I els clatassans i tot això que anem fent, sí. I aquestes coses que de vegades mos fa en Joan Roca. No les mos fa físicament, no. Però mentalment...
Vos hi va pensar, si més no.
Alguna vegada, sí.
Bé, idò, aprofitant això, i aprofitant que... s'acompleixen 50 anys d'algun producte, anir farem una mica de publicitat tal vegada, no? D'algun producte i algunes marques que precisament entre 2017, 2018, 2019 compleixen 50 anys. Això vol dir que els nostres avantpassats no varen poder menjar aquests productes i que a partir d'una generació... n'han pogut menjar. I no sé si aquests productes i alguns, no només per humans, sinó també per les nostres mascotes, perquè també parlarem de menjars d'animals, però aquesta dieta mediterrània ha fet canviar, no? Ja ho veurem. Començarem amb una música per ambientar, perquè evidentment tot anirà acompanyat d'alguna música que parli de menjars. Supos que els nostres oients m'hauran de disculpar perquè alguna de les músiques diguen que bé, però n'hi ha qualcuna que té delita.
No me diguis que ha durat la cançó de Colacao.
No, no. Però n'hi ha qualcuna que té delita, no?
No te preocupis. Estan més de 50 anys,
eh? Sí, sí, bé.
Sí. Començarem amb una que, evidentment, es titula El menú.
Camarero, senyor. Camarero, senyor. Que hay para hoy, señor, un buen menú, solo mi asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígado,
liebre, chateaubriand. Solo millo asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén, sopa de albondiguillas...
No seguirem, perquè això pot acabar molt malament. Bé, fa 50 anys que va aparèixer un producte, nocilla.
Ah, mira.
I què pot ser una nocilla?
Leche, cacao, avellanes i azúcar.
Molt bé.
Perquè aquest home s'escoltava...
Perquè això va inventar la publicitat. Clar, molt
clar, clar, cert, això era la publicitat, no? I mor va quedar això, nocilla.
Però ara el món es divideix entre nocilla i Nutella.
Sí,
sí, perquè nocilla...
Més va... llavors les marques blanques i tot això.
Sí, l'any 68 Nutella ja existia.
Ah, sí?
Sí. I era un producte de la marca Ferrero. És un producte de la marca Ferrero. I he de dir que en els seus components té més avellanes que nocilla. Vull dir que malament...
Nocilla, si no recordo malament, és catalana, és Nutrex, però és que era una marca catalana.
Sí. I de nocilla ara ha complit 50 anys. Crec que hi ha dues versions. Versió... de tota la vida, que és xocolata i això, i l'altre que era una versió, si recordeu, no sé si encara
que existeix... Com de tota la vida, també te diria que jo...
Sí, d'aquella mitja blanca...
Sí,
blanca,
de dos colors.
Sí, de dos colors. Sí, sí.
Jo, molt d'anys. Jo recordo un delicte, allò d'una rebosti amb una cuera o un curot, agafar arreu i blam dins la boca.
Però ho comptes com si fos una cosa del segle passat, o sigui,
No, ho compta amb pesar, perquè jo sabeu que som un poquet agnòstic, no? Però així i tot, el catolicisme ha aconseguit fer quallar en mi el sentiment de culpa.
És un pecat.
És un pecat gros.
Sí, bé, és el seguidor de la nocilla i el seguidor de la Nutella. I supos que els que tenen el paladar molt fi ho distingeixen molt bé. A mi m'agraden totes, que me les posin davant i ja està. Un altre producte que també més o menys compleix 50 anys és el chorizo revilla.
Un sabor que meravella.
Exacte, esperava això, per favor.
Però tu quina infància vas viure? Una infantesa marcada per consumisme.
No, a veure, mullar un xoris dins la filla, no.
No.
Això no ha arribat.
Però
botifarró amb xocolata...
Això no ha de dir, a cans amb xocolata.
Botifarró amb xocolata, sí. Botifarró torrat amb xocolata, es passa, sí.
Sí.
I resulta.
Clar, el chorizo és un producte de tota la vida. Si
molt espanyol.
Molt espanyol i molt que se feia a totes les cases. Però, diguem, la producció d'un chorizo...
Aquí xoriz... tampoc no era, dius, de tota la vida. No sé quan se va introduir,
aquí,
però...
Aquí és una cosa molt dels anys 60 i 50.
Sí, jo crec que sí.
La manera que ve turística, chorizos, no hi havia.
Sí, no sé, no me sona tant. Però bé, sí. Diguem que s'ha anat adaptant...
Camiots,
sobrassada,
xorissos.
Van venir sobre el desenvolupisme.
Any 60.
Anys 60, passa tot.
Bueno, xorissos, n'hi ha que guanya molt de bombes, de xorissos.
Sí.
Bé, idò, ja hem parlat de dos productes i escoltarem una cançó que jo crec que, bé, que pertany que en el primer programa que se va fer a Televisió Espanyola damunt cuina. No estic segura, però si no eres primera, des primers, que era Con las manos en la masa.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congredos, bacalao, ajil, y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de
ojeras. Ja recordo que a mi mare li feia molta ràbia perquè, no sé si el recordeu, exactament.
Sí, sí. Com no.
Vull dir, la cançó aquesta d'en Sabina, quan encara tenia bou,
sí,
i ella era
vainicador.
Sí, aquest cop de niña, per l'altra banda, és de... que es pos.
Molt,
no,
molt.
No, jo el trobo modern. Mira que t'hi dic. Modern. Sí, bé, modern.
I de mo mare li feia molta ràbia, perquè mo mare el mirava amb intenció de treure qualque cosa de prop. De profit, i resultava que, clar, com que era la presentadora i sempre un convidat famós que anava allà a fer un plat, val? Sempre se posaven a xerrar aquesta, entre ells i no mos conten la recepta, mo mare, iau, i no mos conten la recepta, ja. No podrien callar i dir-mos que...
Allà on hi hagi una Paquita Tomàs, on hi hagi una Paquita Tomàs, la versió postmoderna de Madà Coloma...
Bé. Però és això, que en els programes aquests de cuina, quan no te conten el que fan...
Sí.
Bé, en Arguiñano i els seus acudits, també, eh?
Sí, però la resta del programa, com que és tot sol, sí que te conten la recepta.
Sí.
Hòstia, diferent és que et mit molt igual que discurs.
Jo veig-te'm alguna cosa, Arguiñano.
Mira, Arguiñano va revolucionar.
Sí, va ser un canvi. I tu dius, si vas ser primer, no vas ser primer... perquè circumstància fa poc he llegit un llibre d'aquests dels inicis de la televisió i per lo vist ja en aquelles èpoques de principis de 60 ja hi havia programes però eren d'aquests en rigorós directe i que varen tenir més d'un problema de que se cremava alguna cosa i tal i lo que llavors va tenir una època que es ve que aquests programes no tenien molt de seguidors i es ve que has dit de colar manos en la massa va ser un punt allà. Sí, llavors en Arguiñano.
En directe, llavors el tema dels temps de cocció...
Per això dic que no sé molt bé com ho devien, devien tenir ja uns sistemes, però clar, en els principis que no se conserven gaires programes registrats perquè no era possible.
Molt bé. I l'any 1969, per dir, complirà 50 anys d'aquí poc, va aparèixer una marca làctea, Pasqual.
Pasqual,
sí. No? Llep Pasqual. Llavors varen aparèixer iogurts Pasqual.
Que són amb una polèmica, perquè no sé per veure si eren iogurts o no eren iogurts.
Sí, perquè allò de gelera no gelera.
De,
no?
De pasteuritzats o no pasteuritzats.
Sucs. Han anat evolucionant. Han anat sorgint productes de... d'aquesta marca, que jo crec que és una de les més famoses, no? Perquè en tota la varietat, perquè en 50 anys, la veritat és que ha evolucionat molt i això. Bé, escoltarem una cançó que, bé, no és que tingui a veure directament, però, clar, normalment la llet en la que preneu vosaltres. Amb el que preneu la llet.
Jo cap que em prenc menys de llet, però amb cafè.
En
jo
cafè.
Li poso cafè.
En cafè. Bé.
aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
M'agrada aquesta cançó.
Sí. Ara anirem a ser mascotes.
Vinga.
Royal Canin. Menjar per mascota també va sorgir l'any 1968. Però una aquí, marca francesa.
Ara t'anava a dir aquí, no, segurament.
No,
perquè l'any 68 la majoria de gent que tenia un cal li devia donar el que li donaven, sí, que eren sobres o li feien un arròs o no sé què o tal. Això ha canviat molt tot aquest món, no?
Sí, perquè a més la mateixa marca deia, com que els costums, els hàbits també van canviant, és a dir, un temps, moixos, cans estaven com a molta llaura i tal, la vida en dins pisos, la vida això, va fer que canviés també els hàbits alimentaris d'aquests animals. Val? I és una de les marques també, jo crec que més conegudes. I també aquest any 68 va sorgir Nanta, que és una de les productores de piensos més famoses i més producció de l'estat espanyol. Ja ho veus. Tampoc això... tot
ja
això,
té els seus anys. Ja,
té els seus anys, però fixeu-vos que estem parlant de productes que abans els animals eren productes, no sé si dir natural, de la naturalesa, i ara cada vegada més elaborats.
No sé si heu vist un anunci d'una cadena d'aquestes de tendes d'hamburgueses, de vendre d'hamburgueses, que te duen l'hamburguesa a casa teva i te diuen, ara, a més de dur-te l'hamburguesa, te donam, durant aquest mes hi ha una promoció i supos que és com una galleta per esteu cà, perquè veus que s'anunci que n'hi ha un que menja hamburguesa i que és que està mirant com que dius, m'ho donaràs, no m'ho donaràs? Diu, perquè ell també tingui.
I no veu algun que dona hamburguesa en escà i se menja.
Igual veu aquella galleta i diu, vinga.
Per acompanyar això que estem parlant de mascotes, tal vegada una d'aquestes cançons que tenen una mica de delita.
Huyendo de los civiles, un gitano del Perché, sin cálculo y sin bombina, en donde vino a caer.
Vamos a ver.
Y en un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí encontró? Pues una palita fina que a un pavo la hacía
amor.
Saltó la tapia de gitano, ay, con muchísimo talento.
Y si que se diera cuenta, ay, en un año estaba dentro.
Y a los dos los copió con los condenados. Y el gitano a su costilla de esta manera la habló. Échale guindas al pavo, ella le guindas al pavo, que yo me echaré a la pava.
Haver dit, he avisat.
No vos conec,
He avisat.
No, jo pensava, mem, quin animal domèstic, clar, estàs xerrat d'un endiot, bueno, categoria...
I ser gallines,
sí,
i...
Sí.
Jo crec que no, Lola Flores no havia sortit mai en aquest programa.
És Lola Flores.
I m'ho vaig repensar. Era Lola Flores. M'ho vaig repensar, però vaig dir, bé,
com una persona, ja que hi som... Una persona com tu, que és d'en Cat Stevens. No sé si...
No
podies haver trobat... Mira, una qualsevol cançó d'en Cat Stevens, com bon cat...
Perdona, ja està, ja perdona. La primera cançó que va enregistrar en Cat Stevens em deia I Love My Dog, és a dir, ja estimo el meu cat.
Sí, però...
Però no hagués
estat no pot ser cada setmana posant Cat Stevens.
No.
Jo crec que si parlant de menjar també hem de parlar de beure, no?
També,
un bon maridatge.
Bé, dues bodegues, perquè jo crec que n'hi ha moltes més, que varen aparèixer. Una Sabina Magaña, una bodega fundada a Navarra l'any 1968, especialitzada en vins de qualitat negres, I l'altre que vull fer referència és la vinya Vinigual d'aquí de Mallorca, que evidentment els vins se varen posar en marxa un poc més tard. Però va ser l'any 68-69 quan el propietari actual va comprar aquestes vinyes, va comprar tot el que fa referència en aquest territori i va posar en marxa, perquè eren unes vinyes que els segles passats havien funcionat, havien deixat de funcionar, i a partir d'aquesta compra l'any 68-69 és quan se va tornar a posar en marxa. Seguirem amb un altre Flores.
Sabor, sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas a beso. Sabor, sabor de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin sabor.
Sí. No és com sa mare. Parlarem d'una cadena de supermercats que el proper any, l'any, també compleix 50 anys. Va ser creada l'any 1969 a França. És la cadena Eroski. La cadena Eroski, com us he dit, va sorgir, se va fundar l'any 1969. Va ser la primera cadena que va fer productes de marca blanca i també de les primeres cadenes que va muntar franquícies. Bueno, no és vera que no està relacionat amb un menjar en concret, però jo crec que també s'ha de fer referència en això. Bueno, no he dit, clar, ja aquí ja m'ho posa, però bé, he dit que posaria cançons que parlassen de menjar, per tant, seguirem...
O sigui, no amb... Neros Ramazzotti?
No, però Neros Ramazzotti...
Terror en el hipermercado, tampoc.
No. Xerren de menjar.
Per favor.
És d'un cantant canari que segur que la coneixereu. L'altre deia que era una cooperativa basca, a veure que hi havia, però també hi havia dobbers francesos, inclús de Gibraltar.
Això sí que és exòtic.
Sí, aquí hi havia un entramat. Val. L'any 68, també, l'any 1968, Nestlé va comprar una empresa francesa de iogurt, Chambourcy.
Ah, sí?
Chambourcy.
I...
Però existeixen encara? Jo no, no
em sembla que no.
No.
Sí. Ja no.
Però quan eren nins hi havia aquells... Bé, o quan jo era nin.
Eren petitons.
Mm. Més petits. Xamborsis. I tenien com una floreta.
Sí. I varen fer aquells...
No, Berta, no confonguis en Job Light, eh?
No, 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 Light, no. Una altra
cosa. Bé, no sé, crec que... No. Jo me'n recordo de Chambursi, també.
Era per... Job Light eren d'una altra...
Sí. I varen crear...
Que
se deien aquell iogurt Selverse o una cosa així que eren... Sí, una marca que se deia Selverse que també era del mateix
grup.
Sí, i era com... Ho venien com una cosa de dieta i per primatxa, no, i per primatxa, ja, però, no, quan nosaltres parlem de la pinya...
Dels dies de Valtès.
És Valtès, exacte, sí,
també
sí.
També va crear
sí.
Tota una sèrie de productes dietètics.
Dietètics, mm,
sí.
Arrel
i
de...
I iogurt.
Sí, que era...
Aquestes marques, quan eren jovenets, Potombo i aquestes coses...
Què és això?
Bueno, Carioca encara existeix.
En retoladors.
Carioca.
Per què?
En retoladors.
Crec que existeix encara.
Quant de retoladors compraves? Això,
Potombo.
Potombo.
Carioca, sí, però Potombo.
Sí.
Bé, perdona.
Bé. I d'ara posarem una cançó que no té res a veure ni en dietes ni en res de tot això. Una cançó... Ja ho veureu.
Ai, ai, ai.
Això és Ona Mediterrània, ho dic per si qualcú vol canviar de canal.
Ja.
Ona Mediterrània, i això és el programa més seriós de la cadena. De l'emissora, vull dir.
Que de freqüència i d'alguna cosa més. Sí.
Però el Crepuscle d'Encena Estels té això, que a vegades...
He dit, he avisat. He dit, que hi havia coses que tenien delicte.
Això, aquesta ja te la dic, té
delicte. Té delicte.
Si ho superes...
Crec que és el primer reggaeton del programa.
Ja te dic que queda una cançó.
Crec que és el primer reggaeton del programa.
No sé si ho podràs superar. Te queda temps per una cançó.
Per una cançó, val.
Selecciona-la bé, perquè...
Bé, ja les darreres espipellades. Nutriben va posar també en marxa les papilles Nutriben fa 50 anys, mira, més o manco. Bimbo havia posat en el mercat, també l'any, crec que era 67, el Tigreton, no, el Tigreton no, el Boni, el Bucanero...
Bucanero.
I la
pantera
rosa.
Vos he de dir que han anunciat un rellançament. Ho dic per els nostàlgics, perquè hi tornarà...
Però això era verí, era tòxic.
Tòxic total. Suposo que ara t'ho posaran sense conservants, sense additius i tot.
Sí. I Kinder...
Oh, ja
també, no, va ser una marca creada l'any 1968 per
uns anys prolífics.
La confiteria Ferrero italiana.
Que
ja ho veus, veus, la dieta mediterrània la vos és rompuda.
Total.
Ara tenc dubtes perquè hi ha dues cançons i
tu vols triar la més terrible.
He de triar la més terrible, trobau.
Ho té difícil.
I de...
Sí. Un cantant
que jo pensava
dubtaves.
No dubtava. Pensava que no sonaria mai en aquest programa.
O sigui, un cover d'en Rafael o què?
I l'he hagut de dir. Un cantant que diumenge passat va complir 75 anys. Sí. Mira, au, i he dit, idò, i venga, el durem. I canta una cançó que es diu El Bacalao. Ja, la màxima.
El Bacalao.
Si tu lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se menea de una manera muy dura.
moltes gràcies.
Gràcies.
I ara d'aquí, tot d'una tornarem d'aquí un momentet en la segona part del Crepuscle en Cent Estels.
Escoltes Ona Mediterrani des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Quatre colors per reciclar. El blau, pel paper, cartró, diaris i revistes. El verd, per a botelles i pots de vidre. El groc, per a llaunes, envasos de plàstic, brics i bosses de plàstic. I el marró, per a les restes orgàniques de menjar, fruites, verdures, cafè i cel·lulosa. Separar i reciclar és a les teves mans. Juga respectant les regles del joc. És un missatge de Tirme.
Trailers, el programa de cinema de Ona Mediterrània, presentat per Antoni Munà, cada dijous de 5 a 6.
DeBalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. DeBalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix DeBalears.cat.
Vine a la tercera Fira de les Cultures, dissabte 29 de setembre al Parc de la Riera, de 10 del matí a 11 del vespre. Som una ciutat plural i diversa, on tothom té cabuda. 26 associacions ofereixen gastronomia, productes típics i artesania, tallers, música i danses. Més informació a palma.cat, Ajuntament de Palma. Palma, el nostre compromís.
Escolta, som divendres a Ona Mediterrània. Cada divendres de 6 a 7, el programa que obre el cap de setmana.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
A Ona Mediterrània celebram els 5 anys d'emissions. Hem creat un pol comunicatiu nascut de la societat civil gràcies al compromís de les persones professionals i voluntàries que s'hi han sumat. Fes-te soci i ajuda'ns a mantenir el projecte. 5 anys defensant la llibertat.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltabarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltabarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Cercant un flac cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
benvinguts en aquesta segona part del Crepuscle en 100 estels, la secció que anomenem l'Hora dels Selenites. La nostra selenita d'avui va néixer a Palma, és llicenciada en Biologia i ha treballat a Cabrera, en el Parc Nacional de Cabrera, com a vigilant, com a guia i tècnica de conservació, i des de fa un any és directora d'aquest Parc Nacional. I, entre d'altres músiques, a Francesca López li agrada la Sinfonia 4 italiana de Mendelssohn. López, benvinguda de nou. Bon vespre.
Moltes gràcies, bon vespre.
Per què aquesta música? Per què començar amb l'entrevista amb Mendelssohn?
Bueno, aquesta música a mi me causa una certa pau i tranquil·litat. I com que tenc poc costum de venir per la ràdio, la vaig triar perquè quan jo estudiava a GB, un tio meu va decidir canviar d'equip de música i me va donar a mi un toc de discos antic. I no sé per quin motiu només tenia un disc, que era aquest. I el solia posar, i és una música poc habitual, no?, quan un està fent estudiant a l'institut, però la solia posar quan estava un poc inquieta, no?, o quan tenia exàmens o algun problema, i d'alguna manera m'ajudava, no? I passat els anys, ma mare, que és llicenciada en piano i en harmonia, me va comentar que mentre estava embarassada ella assajava i tocava aquesta peça. I bé, no sé si és el record més antic de música que tenc, i sí que és cert que la solia posar abans d'un examen final i se va convertir com una espècie d'amulet, no? Sí. Abans d'anar a l'activitat. M'agradava escoltar-la, d'alguna manera me connectava, me donava certa pau.
Bé,
i com que no sabia amb qui m'enfrontaria aquí, he triat una música que m'ha fet sentir un poc a casa.
Una bona història. I pot sonar en el despatx de la directora del Parc Nacional de Cabrera? O no hi ha temps d'escoltar música?
Crec que m'acabes de donar una bona idea. Sí, podria sonar perfectament. Faria
moment,
falta en algun moment
de dificultat, sí, pot anar
sí,
bé.
Sí, necessitant banda sonora.
Mendelssohn. I com, ara parlaves de l'institut, i com se decideix una persona estudiar biologia? Ho dic perquè a vegades estem escoltant que joves no tenen clar el que volen estudiar. Ana Francesca López ho tenia clar des del principi?
La veritat és que no ho tenia clar des del principi. Sí que la meva relació amb la natura sempre va ser intensa. Volia alguna estudiar... M'agradava un poc conèixer millor el nostre entorn, la fauna i la flora, però no tenia molt clar què fer, sincerament. També va coincidir un moment en què algunes de les meves amigues, que sí que ho tenien més clar, volien fer biologia, però curiosament finalment elles no, van acabar estudiant algunes altres carreres i jo sí vaig quedar a biologia, on m'hi vaig sentir molt còmoda.
I Cabrera, ara anava a dir per els mallorquins, que no han estat mai a Cabrera, perquè hi dova mallorquins, menorquins i vicents, que no han estat mai, i pot passar. No sé. Pot passar que hi hagi mallorquins que no hagin estat mai.
Sí, segur. Però jo ara anava a enganxar una pregunta en la teva, que tu anaves a fer. Creus que val la pena publicitar que anem a Cabrera? Perquè jo crec que hi va molta gent, no?
Jo crec que poden publicitar Cabrera. Jo crec que Cabrera està oberta en el gaudi de tothom. El que han de fer, i com a Parc Nacional que som, és tenir ordenat aquest ús públic. A Cabrera hi poden venir més persones, el que no hi poden venir pot ser els mesos de juliol i agost.
Perquè si temporalitat a Mallorca n'hi ha molta, a Cabrera n'hi ha més.
Sí, passa. Però la resta de l'any Cabrera també pot aportar molt en el visitant que hi vengui, per primavera i per tardor, si vol observar els pas dels ocells migrants, els encants de Cabrera no se'n van de vacances, hi són tot l'any. I crec que sí, que poden convidar a venir, i de fet, com deies, hi ha molts mallorquins, molts illencs que no coneixen la petita de l'arxipèlag, i crec que és un lloc emblemàtic i un lloc important a conèixer i a gaudir.
I com va ser això de començar a viure aquesta experiència, de treballar, perquè jo he dit, com a vigilant, com a guia, com a tècnica de conservació?
Sí, va ser un atzar, supòs, perquè jo estava acabant la carrera. Cabrera va ser declarat el 1991,
sí.
Celebrat ara el 27 aniversari, i jo en aquell moment estava just acabant 5è, i va sorgir la possibilitat d'anar a fer feina aquell estiu. Jo, que sempre havia fet campaments d'esplai, em van dir que era una feina, que hi anaves una setmana sí i una setmana no. La veritat és que no sabia ben bé on me n'anava. I bé, va ser un enamorament a primera vista. Ja quan havia estat abans a Cabrera, havia anat a bussetjar, però quan vaig començar a fer feina a Cabrera amb el primer equip de vigilància que va tenir el parc, en 12 persones triades d'aquí i d'allà, un poc amb una mescla de coneixements, un que venia del món de la pesca, altres de sectors més nàutics, altres amb un perfil més naturalístic, però vam fer un equip molt compacte, que continuam, molt de nosaltres mantenim una amistat, perquè d'alguna manera posàvem el peu de la conservació a Cabrera, que hi havia anat anteriorment, molt de científics, d'ecologistes, però com a treballadors d'esparc era una gran novetat històrica en aquell moment. Cabrera és una illa de propietat militar, havia tingut uns usos diferents, i a Cabrera encara en aquell moment hi vivia el pagès amb la seva família, un parell de famílies també de pescadors, i després hi havia els soldats, els representants del Ministeri de Defensa, junt amb els guàrdies civils. Clar, la nostra entrada venia...
Va rompre una mica aquell ecosistema,
sí,
humà, diguem.
Sí,
no?
Va ser una entrada un poc abrupta, no?, per qui havien viscut sempre en determinats costums i maneres de fer. Però ben aviat, i això ho tenen les illes petites, ens van donar compte que tots ens necessitàvem, i se varen crear unes relacions de les que guardo molt bon record, de manera que, bueno...
Això va començar aquesta història ja fa uns anys, vull dir, l'any 91, no? I com ha canviat? Vist des de dins o vist des de fora? Com ha canviat en quant també a infraestructures, en quant a funcionament del parc, d'aquest equip inicial, que supos que éreu uns, i que ara m'imagino que deveu ser més.
Sí, ha canviat. Ha canviat, les persones de Cabrera han canviat, els pescadors que residien allà, algun d'ells han mort, ja, el tio Miquel, la tia Maria, els Mellos... Aquesta gent ja no hi són, el pagès va morir també fa uns anys, però la seva família continua lligada a Cabrera, de fet, les seves filles exploten la cantina, i militars i Guàrdia Civil continuen també a Cabrera, fem feina tots junts, i pel que fa als treballadors n'hi ha alguns que amb intermitències però també han continuat, alguns s'han jubilat fa poc a Cabrera. I bé, el canvi més gran jo crec que té a veure amb els visitants, no? I el canvi de mentalitat que tenim.
En Joan té una pregunta.
És una pregunta i és una reflexió. Com deuen ser mallorquins, que els dos grans protectors de Mallorca són l'exèrcit i la família de Can Berga?
Sí.
Déu-n'hi-do.
És així, són territoris que...
Perquè Cabrera va venir pels pals.
Va venir pels pals. Sí, els antics propietaris de la família Feliu van fer un intent, però era més una colònia agrícola, Vila Cristina, fent també un intent de sembrar vinya en el moment en què a França tota la vinya moria per la filoxera, sí. Pensant que Cabrera no hi arribaria. Malauradament també va arribar i no va continuar el negoci de la producció de vi de Cabrera. Però sí que és cert, el fet de que fos expropiat el 1916 pel Ministeri de Defensa ha preservat d'alguna manera tot aquest conjunt Cabrera i tots els illots de l'arxipèlag.
teniu un centre d'interpretació allà a Sa Coloni, no? I teniu dades de quins visitants ho coneixen, si hi ha més visitants que són escolars, perquè, clar, hi ha un programa educatiu, o també són adults i en aquest cas són residents d'aquí o són turistes. Teniu algunes estadístiques, algunes dades?
Sí, nosaltres recollim totes les estadístiques de visitants, tant dels qui venen a Cabrera, a Silla, com dels qui van al centre de visitants. Tenim més o menys el 50% el que és població resident i població de fora d'Espanya, el que sí se presenten en mesos diferents. Mm. A la colònia Sant Jordi, per exemple, en el centre de visitants, durant els mesos d'estiu l'afluència és bàsicament, diria que illenca. La colònia és un lloc d'estiuetge sí, molt mallorquí. Mm. Per contra, potser ara en aquest moment estem tenint més visitants de fora, en primer lloc els alemanys, però també anglesos, francesos, i crec que són 2017 vam tenir fins a 27 o 28 nacionalitats. Alguns d'ells venen de venen fora, d'Austràlia, d'Estats Units, de Japó, de Birmània.
I amb aquesta consciència mediambiental, vull dir, és un tipus de viatgers o turistes que tenen molt clar que el que van a veure és un parc nacional, o no tant.
O no tant. Tenim un poc de tot. Hi ha un visitant molt coneixedor de Cabrera, dels seus ecosistemes, de les seves dinàmiques, que ve un turisme ornitològic, que venen a les èpoques que per ells presenta major interès. Tenim també grups de bussetjadors que cerquen conèixer millor els fons marins de Cabrera. Però també diria que ens trobem amb moltes persones que realment no tenen coneixement d'aquest. Estiu hem fet un estudi d'opinió perquè realment volien sondejar, a vegades ens basàvem en percepcions que no s'apropen, ni estem ara mirant un poc les dades, però sí que és cert que 27 anys després de la Parc Nacional potser haurien d'aspirar a tenir un major coneixement.
I he llegit que l'any passat vareu signar un conveni en la Creu Roja per fer més accessible Cabrera. Continuava amb aquests convenis, amb aquests acords?
Sí, l'accessibilitat en el parc és un dels reptes importants. En Creu Roja, i vull destacar que també en les empreses de transport col·lectiu, sí, especialment una d'elles s'ha implicat directament i ha posat unes passarel·les per poder desembarcar gent amb problemes de mobilitat reduïda. Per part del parc també estan fent feina per millorar el paviment dels camins. Han posat també una boia en el moll perquè les embarcacions que transportin gent de cadira de rodes pugui tenir un millor accés en el port. Però també ara reptes treballar amb altres discapacitats. Amb la ONCE també volem encetar un debat perquè ens ajudin a millorar els nostres cartells, a fer més interpretable Cabrera. Aquest dissabte passat va venir un grup i ara aquest dissabte ve un altre grup convidat per una de les empreses que duen visitants en el parc. Entre la pluja que caurà avui, em quedaré
Boig per tu. Per quin motiu aquesta cançó?
Bé, m'adu bons records. És una cançó que me fa pensar en l'estiu, en les vacances, en gaudir de la nostra illa, de la mà. I bé,
perquè això de fer feina un parc natural, un parc nacional com aquest de Cabrera, rodejat de natura, també deu ser, no sé, com a més gratificant que ficar-se a una oficina del mig de ciutat, o no?
Sí, tot té, però. Els treballadors que estan en el parc durant tot l'any, ells treballen en un règim pràcticament de setmana sí, setmana no. És a dir, estan tota una setmana a Cabrera i després tenen una setmana lliure a Mallorca. És cert, està a un parc nacional com és Cabrera, un paradís, doncs, té molts avantatges, però també té molts inconvenients. Uh-huh. Estàs allunyat del teu entorn, de la teva família, dels teus amics, però, a més, les condicions que podem oferir als treballadors de vida no són les millors pel que fa a habitatges uh-huh. i a comoditats que tenen allà. Realment, les persones que hi tenim són persones que estimen molt Cabrera i la veritat és que han de treballar perquè puguin viure en condicions un poc millors. Després, els que estem a l'oficina també anem a Cabrera, però mos mengen la feina d'oficina de papers. Però sí, realment, poder treballar en un entorn natural privilegiat com és el Parc Nacional de Cabrera és un luxe.
Imagina que una caminada un vespre. Clar, el vespre deu ser silenci absolut. Caminar un vespre fins a Nanciola i tornar un dia de lluna ha de ser una experiència. Se senten les ànimes dels francesos napoleònics?
Bé, aquesta excursió que has proposat no està permès ara mateix. Ah. Amb el nostre...
És que en Joan és així, eh?
Som transgressor.
Però pots estar el vespre a molt de llocs en si, pots estar gaudint de les estrelles, la contaminació lumínica allà es baixa i sí que es poden sentir molt de sons. Les ànimes dels presoners de Cabrera no els he sentit, però realment està allà. La història tràgica d'aquestes persones que van morir a Cabrera és...
Mm-hmm. És un episodi poc conegut, és a dir, forma part de la mitologia, diguem-ne, de les illes i de la consciència col·lectiva, no ho sé, però com a episodi, a nivell de coneixement per part de la població, jo crec que és molt escàs. Per demanar un jove d'una aula de batxillerat si coneix aquest episodi.
No ho saben, no ho coneixen.
I no l'ignora per complet. Mm.
Sí, és trist. A vegades no coneixem les nostres històries i aquesta crec que és un capítol important i dur de la història. Uh-huh. Cabrera també, passats 16 anys, després del seu captiveri, el príncep de Joinville va decidir construir un monòlit a la memòria d'aquests presoners francesos i el va ubicar a un lloc, a l'entrada d'esport, molt visible quan entraven les barques. El que passa que no va calcular que en aquell moment o en aquella època Cabrera estava molt deforestada per la presència d'herbívors i pels usos agrícoles que se'n feien i que passats els anys la vegetació, la màquia mediterrània i el pinar ho envairia tot. I ara mateix aquell monument queda també com una metàfora oculta dins el bosc. Però allà està i... Militars francesos de tant en tant venen també a fer un homenatge a les seves víctimes.
Uh-huh. La nostra convidada d'avui, a més, li agrada el bussatge en apnea i l'espeleologia. Què aporten aquestes activitats a una biòloga? No sé si és per aquest motiu, aquesta estimació per la natura.
Pot ser. Realment és un mitjà per poder conèixer millor el nostre medi ambient. I tenim coneixement de la part aèria i terrestre, per on ens movem habitualment, però els fons marins són els grans desconeguts. Uh-huh. Ara mateix a Cabrera estem encarant un repte important i els pròxims dies anireu coneixent un poc més de cara a l'ampliació de l'àmbit marí del parc. Estan parlant d'una ampliació que ens duria de les 10.000 hectàrees de parc que tenim
90.000,
ara.
A unes 90.000, no?
A unes 90.000, multiplicant per 9. Passarem a ser el parc nacional més gran que tenim a les Illes Balears, per supost, però també de tot l'estat espanyol i especialment l'àmbit marí més extens, protegit amb aquesta categoria màxima de protecció a l'estat espanyol, que és el parc nacional. Són ecosistemes, hàbitats que coneixem poc. La declaració ja el 91 de Cabrera va augmentar el coneixement, hi ha hagut més investigació, però encara coneixem poc. Els estudis que s'han fet el 2007 per Oceana van fer un estudi bionòmic dels fons marins d'aquest àmbit d'ampliació que ja venia sent proposat des de la conselleria. Hi havia una proposta tècnica de 2010, ha hagut una evolució durant aquests darrers anys i d'alguna manera es repta es conèixer millor els fons marins que ens envolten. Ens ha mogut sempre un poc per damunt de la plataforma balear, per sobre dels 200 metres de fondària, però ara amb aquesta ampliació vol anar molt més.
Però una ampliació de multiplicar per 9 vol dir que hauran de canviar moltes coses entorn, o sigui, ara estic pensant la pesca, la navegació recreativa d'un àmbit enorme.
Sí,
no?
A més, aquestes aigües, pràcticament el 90% de l'ampliació se fa amb aigües exteriors, que són competència de l'Administració General de l'Estat. Per tant, haurà una tasca important de coordinació entre les dues administracions per tots els temes de vigilància, d'ús públic i en fi, de seguiment a pesquer, totes les tasques que se generin en aquest nou parc, junt amb totes les inversions que caldran per posar en marxa aquest gran projecte.
En el final del programa sempre fem una pregunta als nostres convidats, que és un consell per als oients, un consell per viure millor.
Un consell. No m'agrada gaire donar consells, però sí que apropar-nos més a la natura. Jo crec que oblidar-nos un poc de les pantalles que ens tenen captivats, d'aquests mòbils, iPads, ordinadors, televisors, i, com en el vostre programa, estar un poc més pendent dels estels, de mirar mirades llargues cap a l'horitzó, cap a la mà, cap al cel, els estels. Crec que és una de les maneres de viure millor que tenim.
I tot això escoltant Eric Clapton pot anar bé, no?
Sí, és una cançó
aquesta
que també.
Aquesta cançó, Wonderful Tonight. Per algun motiu especial? Ens agrada per algun...
M'agrada la història d'aquesta cançó, m'agrada la guitarra i m'agrada la capacitat i la sensibilitat d'alguns per poder composar en aquesta velocitat una cançó tan hermosa.
Fantàstic. I doncs, moltes gràcies, Francesca López, per haver vengut avui. Gràcies també a Maria, a en Biel, a en Joan. I tornant demà dijous, al Crepuscle en 100 estels, a partir de les 9 del vespre a Ona Mediterrània. Bona nit.
I've got